Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La religiosa teresiana Maria Victòria Molins moria la matinada d'ahir dijous als 88 anys, a casa seva, acompanyada de la seva comunitat després que no pogués superar una última crisi cardíaca. El prevere Pello Sánchez, rector de la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya, on Vicky Molins estava molt implicada els darrers anys, va destacar, en conèixer-se la mort, que li ha fallat el cor i que s'esperava perquè ha estat el que més ha regalat, el seu cor. Per a tots ha estat un regal immens. Vicky Molins sempre explicava que la seva mestra de tendresa va ser la filla de la caritat Genoveva Massip, que es considerava una monja de carrer. D'ella també va prendre'n el testimoni de visitar els interns a les presons. Durant 20 anys va escriure setmanalment en una columna al Setmanari Catalunya Cristiana i després, més recentment, continuava col·laborant-hi en una secció que es diu Església en Sortida. El 2017 va crear amb Pello Sánchez i també amb Xavier Morlans l'Hospital de Campanya de Sant Anna. Els seus tresors eren els més necessitats. Així ho explicava ella, que havia estat d'experiència a Nicaragua i havia dirigit l'editorial STJ, vinculada a aquesta congregació, les Teresianes, fundada per Sant Enric d'Ossó. El cel sigui Vicky Molins, un referent de compromís, de generositat i, sobretot, de proximitat amb els més necessitats. Com deia Santa Teresa de Calcuta, amb els últims dels últims. Avui a la taula de testimonis tenim dos noms propis. D'una banda, el Concili de Nicea, del qual se celebren 1.700 anys aquest 2025, i que és el motiu d'un congrés que s'està fent aquests tres dies a Barcelona. I d'altra banda, el Corrent Social Cristià, que començava a funcionar, a posar-se en marxa, millor dit, ara fa tot just un any. Això amb el tema setmanal de música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La segona part del Congrés Internacional Concili de Nicea 325 Història i Recepció es fa des d'aquest dimecres i fins avui divendres a Barcelona, aquí al costat a l'edifici del seminari, organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pacià. És motiu aquest pel qual tenim amb nosaltres Juan Ramon Laparra, coordinador del Congrés i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Mossèn Juan Ramon, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, ara comentàvem això del Concili de Nicea. Socialment, no sé si no interessa o no és conegut. Què és Nicea? Què representa Nicea?
Possiblement no interessa massa, possiblement tampoc no és massa conegut, evidentment. Nicea és el primer dels... Nicea és una ciutat actualment a Turquia, cal dir, que és Nicnik, sí. I és on s'hi va fer el primer dels grans concilis, dels concilis ecumènics que diem en l'Església, i en aquell cas es va aprovar un credo, es va aprovar una fórmula de fe en la qual s'afirmava que Jesucrist és Déu com ho és el Pare, utilitzant aquesta paraula en grec com ousios, en català ho acostumem a traduir de la mateixa naturalesa, la mateixa substància, segons com es miri, és un tema difícil de traduir. I per tant, aquest credo va esdevenir molt important. De fet, nosaltres a la missa, quan recitem el credo llarg, recitem una versió ampliada d'aquest credo de Nicea.
El de Nicea i Constantinople,
no? Exacte. Seria el credo que es va reformular, podríem dir, el segon concili, no el primer, sinó el segon concili que va tenir lloc a Constantinople l'any 380.
Per tant, no serà fins al 380 que es commemoraran els 1.700 anys d'aquell segon concili.
Exactament, sí.
És el credo llarg, quan jo era petit li deien el credo de la missa, no? Em deien a mi, no? Era el que recitava només a les celebracions litúrgiques de les solemnitats, però també hi ha el credo curt, que és un credo occidental, ben... El que passa és que són aquestes tres veritats de la fe, de la creença en Déu, ampliades, no? Més explicades, diguéssim.
Sí, de fet, el credo que nosaltres en diem curt... que darrerament s'ha introduït com a possibilitat també dintre de l'Eucaristia, però com que potser és més curt, potser és més senzill, potser ens sembla més bíblic, el recitem molt més sovint. Actualment és un símbol occidental, també és molt antic, i vaja, després va ser suplantat o va ser introduït a la litúrgia segles després del Concili de Nicea, segles després de Constantinople, el símbol llarg, el símbol, el credo nicea, constantinopolità, però vaja, en qualsevol cas són dos referents per a nosaltres. Són diferents perquè l'altre té un llenguatge més tècnic, expressa d'una manera una mica més elaborada què significa que Jesucrist sigui Déu, veritablement Déu, i això potser avui ens allunya d'aquest llenguatge més planer que podia tenir l'altre símbol, el credo més curt.
Mm-hmm. Hem parlat del credo, però evidentment el nostre tema és tot el Concili de Nicea, el primer ecumènic i un referent per al treball en la unitat dels cristians. Ara ho ampliem una mica més, però abans saludem Josep Miró i Ardèvol, president del Corrent Social Cristià fins a l'any 2024 i des del 2001 va ser president de Cristians, exconseller de la Generalitat, vaja, un home que des de la política i des d'altres àmbits de la vida, l'economia, la docència, s'ha compromès amb la presència cristiana a la vida pública. Senyor Miró, un plaer, feia dies que no ens veiem, però benvingut, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per acollir-me.
Bé, ens pot recordar què és el Corrent que ara fa un any es presentava en societat?
El Corrent és un moviment no confessional, malgrat que porta l'adjectiu de cristià, que proposa que els problemes que existeixen en el nostre temps tenen la millor resposta en un marc de referència de cultura cristiana, a la que es pot assolir no únicament a través de la fe, que això és evident, sinó també a través de la raó, i per tant s'adreça a tothom. I un component fonamental d'aquest marc de cultura cristiana és la concepció, la doctrina social cristiana d'una banda, i d'una altra banda, des del punt de vista personal, però també col·lectiu, l'ètica de les virtuts. Això seria molt greument resumit les característiques. Per tant, és un moviment cultural, social i polític que pretén incidir en l'espai públic, en la vida pública i, en conseqüència, també en la política, sense ser ni pretendre ser un partit polític.
Efectivament, incidència política, aquells temes d'interès públic on els cristians puguin tenir una veu, però oberts a altres que potser allunyats del cristianisme coincideixen, no?, en alguns punts. La família, la vida, l'erradicació de la pobresa, podríem posar molts exemples.
Jo crec que cada vegada és més evident que aquest fonament cultural cristià, que d'altra banda és el propi de la cultura occidental, amb altres afegits, perquè és una història evidentment molt llarga, però aquest fonament que està seriosament bandejat a l'Occident i sobretot a Europa és la base de la resposta. I la millor verificació d'això és que la cultura predominant i la política predominant que s'ha allunyat d'això és la que determina l'estat de crisis acumulades i no resoltes, la paraula inventada de la policrisis, a dut a terme. No? Vivim en un estat de policrisis perquè ens hem oblidat dels fonaments que donaven resposta als problemes que tenien dintre d'una raó, dintre d'una lògica. Aquesta lògica ha desaparegut.
Ara ampliarem una miqueta més el que és una memòria que s'ha elaborat, no?, d'aquests mesos i que incideix en els temes concrets. Però sobre el Concili de Nicea i aquest congrés, bé, com està anant? Aquest divendres és l'últim dia, tres dies intensos, no?, parlant de pastoral, de litúrgia, de teologia.
Sí, afortunadament estan sent tres dies molt intensos, molt interessants. amb participació de, d'experts que han vingut de fora, però també amb personal de la casa que hem volgut implicar en aquesta, en aquest congrés, en aquestes trobades, i per tant trobem un espai molt ric de diàleg. S'està manifestant com un espai molt ric de diàleg entre teòlegs amb diversitat dins de la seva especialitat o la seva postura, també amb altres especialitats com pot ser la litúrgia, com pot ser la filologia, la cultura clàssica. Per tant, està sent molt interessant.
I tant. Esmentem alguns noms, Patricio de Navascués, de la Universitat Sant Damaso, Montserrat Camps, Albert Viciano i Gabriel Seguí, del mateix Ateneu Sant Pacià, també algunes comunicacions, entre elles la de vostè i d'altres ponents.
Sí, enguany, en comptes de fer taula rodona, el que hem volgut és obrir el Congrés a aquelles persones que volguessin oferir una petita ponència, una comunicació, per tant. I això jo crec que també ha sigut molt, molt positiu, perquè hem involucrat gent local, no només de la nostra institució, sinó de diversos indrets, fonamentalment de Catalunya, i els hem animat a participar, i això també està sent una experiència molt, molt interessant.
Portarà alguna llum nova aquest congrés sobre el Concili de Nicea, sobre el que va passar ara fa 1.700 anys?
Juntament amb moltes altres trobades, jornades i congressos que s'estan fent enguany sobre aquest congrés, a Roma, arreu del món. Esperem que el retornar a les fonts és sempre la possibilitat de renovar la vida cristiana. Aquest és un punt clau. Retornar a les fonts, estudiar el nostre passat i ser capaços de submergir-nos en el món dels pares, de l'Església, i sobretot reconèixer que les seves controvèrsies doctrinals, que ens poden semblar possiblement artificials o molt elaborades, en realitat no ho són tant. I percebre, per tant, l'actualitat d'aquesta problemàtica doctrinal, perquè al capdavall aquesta gent lluitava per afirmar que Jesucrist és veritablement Déu.
Davant de les heregies,
l'arrianisme,
no?
Sí, però professem que Jesucrist és veritablement Déu a la nostra catequesi, avui, a la nostra manera de parlar de Jesús, quan som conscients que Jesucrist és Déu veritablement, home, veritablement també, quan participem de l'Eucaristia, quan rebem el cos i la sang de Crist.
És a dir, ho hem de reivindicar avui davant de potser altres heretgies no tan visibles com aquella o no tan militants, la de la ignorància, per exemple.
Les heretgies, tot i tenir un nom així com molt...
molt contundent,
molt terrible,
no?
Molt contundent, sí. Representen tot sovint la simplificació de la paradoxa cristiana, la simplificació del misteri cristià d'una manera normalment més unilateral, no? I d'això en som susceptibles tots en la nostra vida concreta.
Sí, de quina manera es pot participar, els qui ens escolten i no han anat ja no poden, però participar llegint les ponències, es publiquen aquests dies, és important també recordar-ho.
Sí, tant de bo, en principi el projecte i estem pendents és publicar les actes en forma de llibre, però naturalment som conscients que avui dia això és només una part de la nostra feina. Si tot va bé, també estaran disponibles en vídeo i també oferirem alguns materials a les xarxes per donar a conèixer també aquesta tasca nostra i aquesta realitat. Aquest aniversari que és, com he dit, també present.
I tant, exacte, el reivindiquem pel present, precisament el Papa Francesc, que esperem que es pugui recuperar, sabem que està malalt aquests dies, ingressat, però ha reivindicat molt Nicea com el trampolí per a gestos concrets d'unitat, fins i tot parla ja de concretar una data única de la Pasqua, que era tema de fa 1.700 anys, també.
Sí, ella ha manifestat el seu desig d'assistir-hi, tant de bo es pugui trobar en condicions.
Això serà el maig, no?, la commemoració.
Sí, d'assistir a la commemoració juntament amb el patriarca de Constantinople allà a Izni, a Turquia. però a més ell ha manifestat un desig que ja es troba al Vaticà II, que és el desig d'unificar entre tots els cristians la data de la Pasqua com a signe del camí en la unitat.
Per cert, ja són les diferències del calendari julià i el gregorià, ho sabem. Aquest any sí que és la mateixa data, el 20 d'abril, Pasqua per tots els cristians.
D'Orient i d'Occident.
D'Orient i d'Occident. Benvinguda a aquesta coincidència. Ara no li robarem més temps, però abans d'acabar en aquesta segona part del nostre col·loqui d'avui, Josep Miró i Ardèvol ens parla del corrent social cristià. Què destacaria, grans trets, del que recorda aquesta memòria sobre el que són les grans prioritats d'aquest corrent, senyor Miró?
L'activitat. És a dir, quan veus la memòria te'n dones compte que en un any no n'ets conscient quan estàs dins de l'any, però vist una cosa darrere l'altra, malgrat que el corrent no té professionals que s'hi dediquin, tot és voluntari, ha desenvolupat una gran activitat, d'una banda fent-se present en les preses de posició, en les declaracions i difondre-les sobre qüestions públiques que serveixin d'orientació a la gent i que vegin que aquí hi ha un punt d'enllaç amb les seves inquietuds. Les presentacions, estem a l'inici d'un camí i donar a conèixer el corrent de forma directa perquè pugui participar-hi aquell que s'hi vegi doncs, vinculat, és important. La formació a l'àmbit cívic de les persones en general i en particular també el dels cristians té una sèrie d'eficiència de formació política. El criteri polític, el coneixement polític, el discerniment és molt feble o no existeix. Fins i tot es fa elogi de ser apolític. Idea que realment pels grecs que van inventar una determinada forma de democràcia era l'expressió més extrema d'una persona sense virtuts, perquè la política no era i no tindria de ser altra cosa que la capacitat de portar les teves virtuts personals al servei de la col·lectivitat, al servei del bé comú.
Per tant, la política és important. Molta gent potser diu que és apolítica per fugir d'aquestes polèmiques i polaritzacions.
Clar, però
no?
Cal aclarir-ho.
No, no és aquesta la
solució. La idea, en tot cas, és dir, no, jo sóc apartidista, jo no
Exacte.
Tinc un partit polític. Però no pots dir que ets apolític perquè vol dir que et desinteresses absolutament del bé comú, i això realment és fatal per una societat.
Sí.
Una altra característica és el de mobilitzar a la gent per fer accions concretes de diversos tipus. La més recent, perquè prestem una especial atenció, la idea d'erradicar les referències cristianes de l'espai públic, si no per fet de ser únicament religioses, sinó culturals i tradicionals, això...
Aquest laïcisme excloent, que forma part, no?, diguéssim, de l'ADN del corrent.
Es va manifestar amb la qüestió del pessebre a Barcelona.
Cert.
Doncs aquí vam desenvolupar l'última campanya, la del desembre, una acció amb cartells, amb una concentració a la plaça Sant Jaume, que va durar 2 hores... Amb 2 cors que cantaven, en fi, capacitat de mobilitzar en relació a algun objectiu concret. I el darrer element és una presència que volem creixent a les xarxes. El corrent està present pràcticament a totes les xarxes socials. Jo diria que l'única que no hi som és a TikTok.
Bé.
Però no per cap apriorisme, no pels xinos, no, sinó no. Perquè no hi ha ningú, no hi ha cap equip que hagi assumit la xarxa. Quan hi hagi un equip que l'assumeixi...
Segur que s'hi arribarà.
S'hi arribarà.
Sí. A més, hi ha molta gent jove, a TikTok, o sigui que és interessant. Bé, en tot cas, Josep Miró i Ardèvol ens ha presentat el corrent. Li agraeixo l'esforç de síntesi, però invitem a llegir aquesta memòria que es troba en el web elcorrent.org, en català, el corrent acabat amb T.org, i allà doncs es desgrana una mica tot el que són les prioritats. Ha parlat d'aquesta campanya del Pessebre, molt, molt difosa en el debat públic, fins i tot, no? Si Jaume Collboni l'havia de posar o no, si la tradició, si l'estrella és nadalenca, aquí hi hauria un debat teològic també, doctor Laparra, si l'estrella, alguns diuen que sí que és nadalenca o
però és que l'estrella de Collboni, més que l'estrella de Collboni, era una mena d'estrella de la Guerra de les Galàxies.
Sí, també és veritat.
Quan surt l'estrella de la mort, que llança rajos terribles i destrueix mons, té una pinta així...
En forma esfèrica,
recordem. Octogonal.
Sí, octogonal, sí. Es forma, diguéssim, de tres dimensions, volia dir, més que esfèrica. Bé, a banda del que pugui dir el mossèn Laparra, li volia comentar si hi ha alguna campanya ara en la qual s'estigui treballant
a curt termini. Sí, estem preparant tres campanyes que volem importants. Una relacionada amb la família. És una vergonya que ni Catalunya ni Espanya tingui una llei de protecció i defensa de la família que sigui integral, que contempli la perspectiva de família com a un deure per totes les lleis. Aquesta és una. Una segona relacionada amb la joventut. La situació de la gent jove és absolutament injusta. La despesa pública està brutalment decantada cap a diguem-li, l'última edat, i els joves viuen en condicions molt difícils. No ho detallo per no allargar-me, però em sembla que són notòries, no? Des d'atur, habitatge, baixos primers salaris, etc. I la tercera serà per intentar aconseguir d'una vegada per totes que Catalunya tingui una llei electoral, que no la té, funciona amb un decret provisional de quan a l'inici de la democràcia, i aconseguir un sistema electoral que realment doni poder al ciutadà i faci desaparèixer aquesta situació de llistes tancades i bloquejades, que sí, l'únic que fa és afavorir aquesta partitocràcia que ho ofega tot.
Doncs queda anunciat, i en tot cas invitem els que ens escolten, si no cal estar les 24 hores del dia disponible per mobilitzacions, però sí, molta gent que ens escolta potser pot ajudar, no?, des de les seves conviccions cristianes, sobretot a combatre una cosa que deia abans, que la lluita contra el laïcisme excloent forma part de l'essència del Corrent, no?, defensar el dret a la llibertat religiosa davant del laïcisme excloent, i després reconèixer la importància del cristianisme, com ha dit Josep Miró, a la nostra història i a la nostra cultura, fins i tot més enllà del que puguin ser les creences de cadascú, que evidentment molts són cristians. Estem acabant, però sobre això de l'estrella, algun apunt, doctor Laparra? Res, que l'estel pot ser nadalenc o pot ser laic.
Sí, en principi, el Nadal...
No pot substituir el pessebre, evidentment, el misteri, la imatge de Jesús nascut.
Això indubtablement. Indubtablement, per a nosaltres el Nadal no és un esdeveniment còsmic, és un esdeveniment de l'immens amor de Déu que s'ha encarnat, i justament això celebrem a Nicea, no? També.
Clar,
efectivament. S'ha fet un de nosaltres, aquest és el punt clau. Si això evoca o acosta, està bé, però no substitueix de cap manera una estrella.
Efectivament. Moltes gràcies, senyors, a tots dos per haver participat. Joan Ramon Laparra, coordinador del Congrés sobre el Concili de Nicea, segona part que s'està fent. N'estarem pendents de cara al maig i altres commemoracions que hi hagi aquí a casa
nostra. L'any que ve serà sobre Gaudí, si Déu vol.
És veritat que 26, l'any del centenari de la seva mort. Exactament. I tant, doncs n'estarem pendents. Potser més conegut, més mediàtic.
Sí. Hem de mirar-ho d'una altra manera, amb unes altres dimensions, possiblement.
Juan Ramon Laparra, fins una altra. Bona tarda. I Josep Miró i Ardèvol també. Adéu-siau a tots dos.
Bona tarda.
Davant teu, aquí em trobo.
El teu amor m'ha inundat. Aquest tema del grup worship.cat ens serveix avui per compartir amb vosaltres el missatge d'aquest diumenge 7è durant l'any en què Jesús ens invita a través de l'Evangeli de Lluc, del fragment que es proclamarà, a estimar fins i tot els enemics i els qui ens fan mal. Algunes notícies. Una vintena de diaques de l'arxidiòcesi de Barcelona participaven dissabte passat en una nova trobada de formació i fraternitat a l'església de Sant Pius X de Barcelona, i que va servir també de preparació del jubileu dels diaques que es fa aquest cap de setmana a Roma, tot i que sigui sense la presència física del papa Francesc. No hi haurà audiència jubilar demà dissabte, però sí la missa diumenge, que serà presidida en aquest cas per Rino Fisichella, prefecte del dicasteri per a l'evangelització. I un vaixell és nom propi de l'actualitat. És el vaixell escola per a la pau Belle Espoir, bella, bonica, esperança, que sortirà del port de Barcelona aquest dilluns vinent, no, l'altre, el 3 de març, en un viatge marítim que durarà 8 mesos i que vol difondre l'esperança de l'any jubilar arreu de la Mediterrània. Així ho ha comunicat l'arcabisbat de Barcelona. De fet, el cardenal Joan Josep Omella participava ahir dijous a Roma a la presentació d'aquest projecte, que inclou la presència en el vaixell de joves entre 20 i 30 anys d'edat procedents de diferents països. La iniciativa neix de l'arxidiòcesi de Marsella amb el suport de la de Barcelona i s'emmarca en el procés de les trobades mediterrànies. I us recomanem un llibre, Fe i vida, que es pot trobar des d'aquest dimarts passat a les llibreries, en què l'autor, el filòleg i sacerdot Carles Riera, connecta l'Evangeli amb la vida quotidiana amb reflexions plenes de saviesa i esperança sobre els evangelis dominicals i festius. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
Et cantaré, la veu aixecaré, Jesús et cercaré, jo tan sols vull...